Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop van entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
L'any 1927, Alfredo Binda es va proclamar campió del món de ciclisme. Va ser el primer campió del món en ruta, el vencedor de la primera edició d'un dels campionats més emocionants que existeixen. Binda en va guanyar dos més, i és un dels pocs ciclistes de la història amb tres mallots irisats, juntament amb Eddy Merckx, Rick van Steenbergen, Óscar Freire i Peter Sagan. Aquesta setmana, Julian Alaphilippe es podria afegir al club i, de fet, és un dels candidats a guanyar. Veurem què passa, perquè tota la setmana del Mundial ha arrencat ja i ho ha fet amb una sorpresa sonada, la de l'or en contrarrellotge masculina de Tobias Foss. Llàstima del canvi horari amb Wollongong a Austràlia, seu d'aquesta edició, perquè o bé dormim molt poc i malament, o bé ens perdem bona part de les competicions. En qualsevol cas, els que us ho mireu, gaudiu d'aquests dies. Nosaltres ens hi posem de seguida. Avui per passar per la Sea Otter de Girona, que té lloc aquest proper cap de setmana. I, lògicament, parlarem, sobretot, d'aquest Mundial. I ho farem amb algú que en va disputar uns quants. El nostre analista habitual, el Joan Antoni Fletxa, que té coses molt interessants per explicar-nos, molt interessants, no us ho perdeu. Preparats, doncs, per entrar al territori Fletxa? 3, 2... 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Antoni Fletxa, què tal, com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs mira, ja m'he recuperat ja que la setmana anterior després de Badlands. Aquesta... Ja, mica en mica ens hem tornat a la rutina diària i bé, a gust. Però bueno, moltes ganes de bici, perquè Badlands m'ha deixat amb més ganes de bici encara.
Home, doncs amb ganes de gravel i d'aventures així llargues o de moment relaxadet anar passejant per aquí?
No, mira, d'incorporar encara més la bici al meu dia a dia.
Clar.
Aviam, al final fas el que pots, però ganes de tot, però més aviat del dia a dia, de les gestions que fas i tot, de fer-les amb bici. O sigui, el Badlands em va omplir molt més això al cap i, ostres, coses que abans, ostres, agafo el cotxe o no sé, events que poder anar, vas i et comences a plantejar, ostres, doncs poder i vaig amb bici fent bikepacking i torno. Però bueno, res, això.
Sí, no.
Coses que et dona Badlands.
Està bé perquè a mi també em passa. I mira, fa poc vaig estar a Berga, a la retrotrobada i a la Portal Atac i vaig recuperar una clàssica, una bicicleta clàssica, i ara que la tinc bé, la tinc preparada, la tinc neta, la faig servir també molt el dia a dia per sortir a comprar, que em fa gràcia sortir amb aquesta i veus, són d'aquelles coses que està bé que anem incorporant.
Sí, bueno, quina xulada, ja me l'ensenyaràs. Doncs.
Ja et passaré una foto.
Sí.
Escolta, deies que t'estàs recuperant i posant allò, però no sé, amb aquest Mundial que tenim a l'altra punta del món, amb els horaris que van com van, Mundial Austràlia, que ens fa anar una mica de bòlit, amb la son, però vaja, és una de les setmanes màgiques de l'any, els ciclistes, no sé com les viviu aquestes setmanes tan especials.
Ho és, sobretot perquè tant i participis com no, el Mundial sempre... Ostres, ja estàs atent. Perquè al final... Bueno, el ciclisme té aquesta part més clàssica, més antiga, no? Que molta gent no ho entén, que és com pot ser, no?, que en un dia et proclamis campió del món. Que no sigui mitjançant un rànquing, que no sigui cap prova... No, és aquesta prova que organitza la Unió Ciclista Internacional i allò és un Mundial. I si pensem, és molt diferent a la resta d'esports. Al final... té aquesta part de l'arcbaler, de vestir-te amb un mallot diferent tot l'any. Jo crec que té molt d'encant. El ciclisme, molta essència del ciclisme de competició és el Mundial i jo crec que, bueno, no s'hauria de canviar. És aquesta part que de fa molts anys que porta i, per tant, bueno, pels que enamorats del ciclisme és aquesta setmana especial, aquests dies, aquest event... També marca una miqueta el final de la temporada, inclús a Austràlia, l'altre dia que estava comentant la prova de contrarrellotge, clar, allà, tot i ser hemisferi sud, és sí, estan sortint de l'hivern. Però clar, veies aquella, del primer corredor a l'últim, ja veies aquest canvi de llum, com al final ja, ostres, ja era la tarda, no?, gairebé. Té aquesta màgia, no?, coses que no veus al poder al Tour de França, que més o menys és a mig de l'estiu o a la primavera, no?, bueno, té aquesta part, no?, que també marca una miqueta el fi de la temporada i jo crec que s'agudeix força.
Sí, sí, ens agrada molt, sobretot perquè es vincula això que deies tu, aquest mallor que llavors els campions del món el llueixen durant tot l'any. Clar, aquesta setmana aniran avançant amb les diferents competicions, no ho podrem anar comentant al dia a dia, però de moment sí que et volia fer dues preguntes. Tobias Foss, que no sé si ha estat una sorpresa majúscula, de moment quedem-nos amb això, després ja preguntaré pels favorits a la ruta, però Foss, com ha guanyat posant-se els grans favorits?
Mira, és que ens hem de quedar amb això, que ha guanyat un outsider, la crono. Pel motiu que sigui, jo crec que perquè vaig estar seguint la prova en directe comentant i va haver un factor que el va ajudar molt, que va ser el canvi de condició meteorològica. A la primera tanda de corredors hi havia molt bufava molt de vent, era un vent que estava en pronòstic perquè estigués bufant tot el dia, inclús amb un increment a partir de les 6 de la tarda, però ves per on, al ser un vent de terral, el que bufava, va haver un marge d'una hora i 30 minuts, poder, on de cop i volta es va caure, va passar de 25 nusos de ratxes fins a 10, de màxima. I va ser just la part on estava el Tobias Foss. També hi havia l'Stefan Kung, no?, que semblava que guanyés. Però ves per on, que de cop i volta les ratxes, això quan el Tobias ja havia acabat i quan el Kung encara estava al recorregut, van començar va saltar el vent. Un altre cop va saltar el vent fins als 25 nusos. No sé si va ser el motiu pel qual l'Stefan Kung o pel que el Tobias Foss va acabar guanyant, però sí que va tenir molt a veure. Al final el Tobias Foss era un corredor que podia haver estat, inclús ell ho deia, per mi fer top 5 era ja un èxit. Arriba al podi, bueno, un somni, i estic aquí guanyat. Estava que no s'ho creia, va sorprendre tothom. I això jo crec que ens dona molta idea del que pot passar a la prova en línia, jo diria. Outsiders no els hem d'oblidar.
Sí, tens favorits o creus que la prova se la pot acabar emportant algú que no és dels grans favorits?
Jo crec que sí. Al final, mira, el Mundial sempre, molts cops, és una prova molt oberta. Es corren en condicions molt diferents, amb companys d'equip que no són els teus de tot l'any. Més aquest any, que de cop i volta et trobes a Austràlia. Molts corredors estan a la Vuelta i d'altres estan a Canadà. Al final hi ha moltes coses que fan que els outsiders de cop i volta emergeixin i des del meu punt de vista tinguin molt bona oportunitat. Poder aquest grup d'escapada que marxa en un moment de cursa que no és el decisiu, però sí és un moment on és molt difícil de controlar i sembla un d'aquests corredors, vale, no és un favorit, però és suficientment bo com per endur-se al Mundial. I alguna cosa em diu que serà així. No et dono cap nom, però sí el guió jo crec que serà aquest.
Bé, veurem. En categoria femenina, en absolut, sí que victòria per Van Dijk a la contrarrellotge, qui era més previsible, i veurem si, per exemple, Van Vleuten també s'emporta el mallot de campiona del món en el que seria una temporada històrica. Ara, quan parlaves d'outsiders, pensava... Tu, el teu primer Mundial, crec que el va guanyar Freire, però ja potser no era el seu... No va ser el primer de Freire, perquè també va ser Verona, però potser va ser el tercer ja, o no sé si tu ho recordes millor.
Va ser el tercer, ja ho dic jo. El que sí que és veritat, que jo el primer de Freire hi vaig ser allà a Verona com a públic.
Ah, sí?
Ja estava l'última. Jo encara... Va ser l'últim any meu amateur i, bueno, vaig anar a veure el Mundial i a l'última curva, just al punt on va arrencar el Freire, jo hi era allà.
Què dius?
Estava... Sí. I vaig veure el seu moviment i en directe i entre el públic i hi havia els altaveus de l'speaker, de l'arribada, no? I mai m'oblidaré perquè, clar, el Freire encara era un corredor... Era un outsider, mira, ves per on.
Sí.
Era un corredor desconegut i l'speaker, quan va guanyar, deia Freire Gómez, era un italià, deia Freire Gómez. I clar, la gent del públic treia la xuleta de la butxaca, no? Qui és que ha guanyat? Qui és aquest nano, no? I veig per on, mira, ho has dit abans, no? Per quan va tornar al Mundial a Verona, el Freire en duia dos, o sigui, va ser el tercer, ha acabat sent un corredor excepcional en el ciclisme, però com el fet de viure aquell moment on el Freire podia passar d'un desconegut a ser campió del món... va ser superespecial de viure d'allà del públic i com jo li deia a la gent no, que aquest nano és molt bo, que havia fet ja el Mundial de Sub-23 a Sant Sebastià, va fer segon darrere del Kuralle Arvesen. O sigui, que era un corredor molt bo, però clar, desconegut pel públic en general.
Clar, aquell primer Mundial a Verona, tu amb el Freire no us devíeu conèixer encara, que després sí que heu acabat tenint molt bona relació, sent molt amics, però en aquell primer no us devíeu conèixer encara, no?
Sí que ens coneixíem, poder de córrer. I, sí, jo en aquell Mundial estava al Fassa Bortolo i ell ja estava al Rabobank. I va ser, bueno, ens coneixíem de, no de córrer junts amb el mateix equip, això sí que va passar més tard, però vam compartir mundials sent el mateix equip, però allà, bueno, poder va ser la vegada en què vam estar més propers, clar.
Clar. No, però em referia al primer, el que estaves tu de públic, allà potser encara no, que no us coneixíeu.
No, sí que havia coincidit amb ell, sí que havia coincidit corrent perquè ell, però bueno, no ens coneixíem tant, però el primer de Verona sí, perquè ell ja corria vitalicio, però jo vaig coincidir amb ell o sigui, corrent perquè quan estava a l'època el Banaca, ell corria amb un equip que era el Banaca, que per cert estava dirigit pel Hoshan Machin, que és l'actual director del Pogacar, ves per on, el món és petit.
Sí.
I jo, clar, jo corria pel Caico, que era un equip, jo cada cap de setmana marxava a córrer al País Basc amb autobús, jo marxava divendres i tornava diumenge amb autobús. Doncs, clar, feia el calendari de l'Euskaldun, que és on te corria que el Freire, que corria per un equip de Cantàbria, però que al final tothom acabava fent les curses del cap de setmana ja al País Basc. O sigui que sí que havíem coincidit. No ens coneixíem tant, però vaja, sabíem qui eren tots dos.
Bé, quines grans històries, eh? Després, vaja, vas coincidir, em sembla, amb un parell o tres de podis d'Alejandro Valverde, per acabar, perquè no ens podem allargar més, però dels teus mundials, el millor record... Aquell primer que coincideixes amb Freire, que ell és campió del món, o alguna d'aquestes històries que a vegades no veiem per la televisió.
Sí, aquell va ser molt especial. Compartir com guanya un Mundial és únic, no? Al final, clar, era una selecció també molt més gran de corredors, dels que, no sé, eren 12 membres de la selecció, i allà érem un munt de corredor allà, i com ho vam celebrar, i com es va viure aquell Mundial, la veritat és que és un record inigualable.
Molt bé. Joan Antoni, moltíssimes gràcies i la setmana que ve valorem com ha anat aquest Mundial, si guanya un outsider o un dels grans noms. Una abraçada.
Igualment, Isaac, fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs quines històries que recupera sempre el Fletxa quan posa el retrovisor i mira enrere, és impagable. A vegades li dic que n'hauríem de fer alguna enciclopèdia. Bé, amb aquest Mundial que viurem aquests dies a Wollongong, a Austràlia, a l'altra punta del món, anem avançant. I és que, com deia, el ciclisme es viu a molts altres llocs, també a casa nostra, més a prop. Ens n'anem, per tant, a Girona, on divendres, dissabte i diumenge es celebrarà una nova edició d'una de les grans festes del ciclisme, la Sea Otter. A Ràdio Volta saludem l'Albert Balcells, director de la Sea Otter Europa. Balcells, què tal, com estem?
Doncs molt bé.
A pocs dies, a poques hores d'estrenar aquesta Sea Otter Europa, tot a punt?
Doncs sí, la veritat és que tot molt bé, però força trafegats, amunt i avall, preparant aquest gran esdeveniment que, bé, doncs esperem recuperar aquestes xifres que teníem prepandèmiques, i això vol dir, doncs, molta gent, molts expositors, moltes marques i molta activitat ciclista.
Ara, aquí anirem a parlar de xifres també. Abans, però, sisena edició, volia preguntar, que tinc la sensació que la resposta ja la sé, és si consideres que esteu totalment consolidats, perquè recordo quan va començar aquesta Sea Otter aquí a Girona, bé, que encara hi havia aquests dubtes, no?, després de l'edició americana, a veure Europa com s'instal·laria, però vaja, jo tinc la sensació que Sea Otter i Girona ara mateix és un matrimoni,
Doncs sí, després d'aquestes sis edicions, i bé, tot i que les dues últimes han sigut molt complicades, doncs per això per nosaltres també és tan important aquest 2022 recuperar les xifres del 2019, perquè doncs, ens permet seguir tenint aquest creixement, tenint aquest posicionament important a nivell europeu, i aquest era el nostre objectiu des del principi, i bé, doncs sí, tots aquests anys hem pogut anar consolidant amb aquestes xifres. La Sea Otter Europe i Girona, doncs, és un esdeveniment de referència dins el món del ciclisme.
Quan parles de xifres, parles, per exemple, d'aquest creixement del 35% respecte a l'any passat a la zona d'exposició, per exemple,
Sí, aquest creixement doncs, és important, però clar, és un creixement comptant que l'any passat va ser un any doncs, diguem que estàvem per sota del 2019. Per nosaltres la xifra important és aquest 10% que tenim d'increment respecte al 2019, que per nosaltres és la data de les dades de referència, i això fa doncs, que estiguem doncs, molt satisfets, ja no només per aquest increment respecte al 21, sinó sobretot per aquest petit increment que tenim doncs, respecte al 2019.
Clar, com dius, la referència que agafem és aquesta, és la del 2019. Estàs parlant de xifres, però respecte als colors, a la varietat, a tot el que ens trobarem quan hi arribem, què ens hi trobarem en aquesta Cioter?
Bé, doncs aquesta Cioter també ha servit d'alguna manera per consolidar-nos amb unes dates noves. Recordem doncs, que abans de la pandèmia aquest esdeveniment es feia el mes de juny, i el fet de passar doncs, a finals d'any doncs, fa que, d'alguna manera, el sector de la indústria, el sector doncs, de les novetats, de tot el que són doncs, les presentacions de cara als productes i materials i serveis del 2023, doncs, fa que aquestes dates siguin molt més bones, no? I això doncs, fa que la majoria de marques doncs, ara vinguin en uns espais molt més grans, volent mostrar doncs, tot el potencial que tenen a dins del sector, i això fa doncs, que realment tinguem aquí unes novetats a destacar de cara al 2023 molt rellevants.
Clar, estem parlant molt de marques, d'exposició, de novetats. La gent que no conegui la Cioter, que m'imagino que encara hi deu haver algú, pot pensar que això s'acosta més a una fira, però també hi ha competició. Ara et preguntaré per la competició, però abans vull que m'expliquis què és aquest nou Festival Europeu de Mobilitat Urbana.
Bé, nosaltres doncs, en tot aquest temps també, d'alguna manera, també hem volgut doncs, sumar-nos a aquesta nova expansió del món de la bicicleta, no? Que la pandèmia, doncs, desafortunadament, doncs, diguem que l'hem patit, però que d'alguna manera esperem treure'n alguna cosa positiva, que és tota aquesta doncs, filosofia de poder anar a la feina en bicicleta, de poder anar a l'escola en bicicleta, i per tant tota aquesta mobilitat urbana, tota aquesta sostenibilitat, aquesta innovació respecte al món de la mobilitat urbana, doncs també la volem tenir present dins de la Cioter, i per tant doncs hem creat ja una petita fira dins de la fira en què doncs moltes marques venen a impulsar aquest nou moviment, no? Aquesta mobilitat urbana, doncs per tinguer doncs aquest món més sostenible, i la Cioter doncs també ha volgut ser pionera en això, no? I per tant doncs s'ha creat una, diguem, una comunicació específica per atraure també aquest segment de la bicicleta, que cada cop serà més important, i doncs també volem estar a l'avantguarda de tot aquest fenomen.
Home, ara ja et vull preguntar més enllà de l'Albert Balcells, director de la Cioter, per tot el coneixement que tens del món de la bicicleta. Hem d'anar cap aquí, em sembla.
Sí, és evident, no? I mira, justament ens trobem amb la setmana de la sostenibilitat, no? Que això ens ajuda a fer fort aquest missatge, i bé, doncs jo crec que la Cioter doncs, també apostem per això. Hem fet uns aparcaments perquè la gent pugui venir a la fira i a veure les competicions en bicicleta, i d'alguna manera doncs, també contribuir a que cada cop doncs, puguem deixar més tots aquests vehicles que d'alguna manera doncs, són més contaminants. No? I per tant, doncs, la bicicleta ens dona aquesta alternativa, i nosaltres doncs, volem també potenciar aquest segment, que a més doncs, és molt potent i molt important a nivell econòmic, a nivell de llocs de treball, i que esperem doncs, que d'alguna manera també puguem contribuir doncs, amb aquesta dinamització econòmica.
I tant que sí, a nivell econòmic, a nivell mediambiental, que el planeta ho necessita. Jo aquests dies hi ha molta gent que em pregunta: escolta, ens veurem a la Cioter, quin dia hi aniràs, quin dia pujaràs? Tu m'imagino que me'l recomanaràs tots. Però abans dèiem, hi ha molta competició també aquests dies, crec que uns 4.000 participants en les diferents modalitats, que a més aquests últims anys les diferents modalitats del món del ciclisme doncs s'estan estenent amb la presència del gravel, etc. Què ens recomanes del que hi ha de competició?
Doncs bé, la veritat és que tenim un calendari molt ple, des del divendres, diguem, ja a les 4 de la tarda, que és quan obrim el festival. Doncs des del divendres que tenim doncs, des dels campionats d'Espanya amb les modalitats de short track, que és una novetat doncs, diguem, a nivell estatal, és la primera edició que es fa aquestes competicions de velocitat de mountain bike. També tenim ja la primera prova de Copa del Món de bicicleta elèctrica, que tenim prova el divendres i prova el dissabte. Després tenim els dissabte, és potser el dia que hi ha més càrrega competitiva, doncs, perquè tenim les distàncies de marató de BTT, però també tenim totes les curses escolars, les curses de competició infantils, activitats de trial, i per tant doncs, bueno, també tenim una prova de gravel, tot un calendari molt extens d'activitat esportiva, i el diumenge ho rematem doncs, també amb proves de gravel, amb la Supercup, que és una prova puntuable pel rànquing mundial de BTT, la cicloturista, que és la ciclobrava, vaja, en tot moment segur que hi ha algú doncs, que està fent activitat esportiva, algú que està fent activitat d'alta competició, perquè tenim un programa molt extens, tant el dia 23, 24 com 25 de setembre.
Què espereu, unes 50.000 persones, pot ser?
Doncs, com bé deies, volem recuperar aquestes xifres del 19. I, bueno, les xifres que vam tenir el 2019 estàvem sobre els 60.000, però nosaltres en aquesta edició, a nivell de visitants, que entenem doncs, que encara costa potser una mica que, sobretot el públic internacional, doncs, s'acabi movent, esperem doncs, arribar a aquesta xifra dels 50.000.
Home, tot això, més enllà que siguin 50, 60, 45, tot això li va bé a Girona pel retorn econòmic, pel posicionament mundial dins del sector i de l'àmbit de la bicicleta, que ja sabem que és molt potent, més enllà de la Ciutat, però vaja, tot això li va de fàbula.
Doncs sí, sí, sí. La veritat és que la gent ve molt a gust aquí a Girona, coneix ja Girona a nivell mundial per l'àmbit ciclista. Aquesta fira i aquest esdeveniment esportiu doncs, reforça aquest missatge i bé, doncs ens trobem amb això, no? Que pràcticament a la ciutat de Girona hi ha un 100% d'ocupació aquest cap de setmana i ens estan comentant també que hi ha moltes poblacions properes a la Ciutat, doncs també ja estan penjant el cartell de ple amb el que són hotels, cases rurals i per tant doncs, entenem també que evidentment doncs, és una bona aportació econòmica que se celebri un esdeveniment com aquests aquí a Girona.
Albert, agraïm que enmig de tanta feinada, tanta bogeria, hagis trobat una estona per explicar-nos tot això. Només desitjar-vos que us vagi molt bé i vaja, ja estarem al cas de quina valoració en feu posteriorment. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Seguirà més de... Yeah, what I say, so, yeah. Yeah. Get your hands in the air, sir. Woo. Yeah. Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
I said, yeah.
What they say? The charge on me, I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself, so I was innocent of what they done to me. They was wrong. Listen to me one more time. They were wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times. Yeah.
Volta. amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.